Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora del més calent a l'Aigüera, que ens portarà fins al punt de la una. A la una hi ha informatius i, per començar aquesta segona hora, expliquem, més ben dit, ens explicarà l'Abel quins seran els temes a tractar. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tot adon.
Ah, vinga.
Sintonia i som-hi. Primera precisió, Joan, respecte a l'engegada de temporada programàtica a Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà. De mica en mica s'han anat posant en marxa, si no tots, pràcticament tots els espais regulars, entre ells els d'informació política. Mm-hmm. Ja s'ha emès el via directe amb l'alcalde pel Canal 10, ja s'han emès en dos programes de l'alcaldia a Ràdio L'Escala i avui torna en antena la tertúlia política La Plaça, que debutarà just després de l'informatiu. Com ahir va debutar també la ronda d'entrevistes als regidors de l'Ajuntament, a una casa de la vila, que començava amb la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Avui a l'informatiu fem un extracte d'aquesta entrevista amb aquesta entradeta. Diu: Esquerra Republicana creu que la signatura pels gossos abandonats i perduts amb el Consell Comarcal va ser un error. La signatura del conveni, el conveni que signa l'Ajuntament de l'Escala i Consell Comarcal per a la recollida d'aquests gossos que es conduiran, en cas que no tinguin amo, fins a la gossera de Figueres. Considera la portaveu d'Esquerra que hi havia solucions millors a nivell local i que no s'havien treballat prou. La formació acusa més l'equip de govern de faltar a la veritat. Escoltarem diferents fragments d'aquesta entrevista, destacant-ne el que hem considerat més important, més destacable. A banda d'això, comença a córrer el rellotge avui en un informatiu molt, molt polític, si vols. Primera notícia d'Edna Estrems d'Esquerra Republicana. Segona notícia, la convocatòria d'eleccions generals. Acords. La setmana vinent, sense electoral, fins al dia 7 d'octubre, dia en què es clou també el termini per demanar no rebre propaganda electoral a casa. Allò que tant s'ha criticat sovint i diu: això és una despesa innecessària, això podria millorar-se, això podria evitar-se. Mira, els ciutadans poden fer un gest individual o particular dient: a casa meva, sisplau, no em poseu ni un sobre de propaganda electoral a la bústia. Això es pot fer. S'ha de fer, s'ha de demanar explícitament i per escrit. Es pot demanar amb signatura digital a través del web del Ministeri corresponent, o es pot demanar presencialment a l'Ajuntament, on tenen els impresos a punt. Si no us en veieu en cor o no teniu signatura digital encara, podeu anar-ho a demanar a l'Ajuntament. No vull que em posin propaganda electoral a la bústia. Doncs es pot fer, omplir un imprès que ja tenen a l'Ajuntament, s'omple, se signa i, si no en voleu rebre per aquesta convocatòria, doncs teniu de termini fins al 7 d'octubre per fer-ho. Si ho feu a posteriori, també deixaran d'enviar-vos, però en aquesta convocatòria encara la rebreu. Més, no només de política viu l'home, hi ha també esports. El sènior femení del Club Bàsquet L'Escala recupera Eva Guinart, que torna a les pistes després d'haver estat mare. Això sí, perd Ona Cuspinera, que fitxa per un equip de Barcelona. Les de Susi Martí i Pau Esponellà buscaran l'ascens a segona catalana en un any en què la Lliga serà més competida. Agenda d'activitats pel cap de setmana. Presentació del llibre, o presentació del meu primer llibre de física quàntica, divendres a la llibreria Vitel·la, i l'endemà a Empúries, la revolució quàntica. Tot plegat són dos apunts, dos actes vinculats amb el Science en Needs You. Nit de músics de Cobla, divendres al vespre a la Riba. Fira gastronòmica Rafael Sabadí tot el dia, dissabte a la Riba també. I d'arrel i amb Celero, clausura del cicle 2019 amb actuació de Mirna Vilassís i l'espectacle Espero Meravelles, dissabte al vespre a l'Alfolí de la Sal. Amb quin temps ho viurem això? Doncs de moment amb un dimarts dominat pel bon temps, que donarà pas a un dimecres de més núvols i menys calor. Just després de l'informatiu, La Plaça. La Plaça política, inici del curs polític, quan s'acaben de complir els 100 dies de la presa de possessió del govern municipal, 100 dies de la constitució dels ajuntaments sorgits de les eleccions del mes de maig passat. La tertúlia la comencem avui amb Maribel Calderón per candidatura de Progrés, Albert Llach per Esquerra Republicana i Xavi Ballesta per Gent de l'Escala. Excusen assistència als grups de Junts per Catalunya i de En Comú l'Escala. A partir de la setmana vinent inclourem novetats en aquesta tertúlia respecte al que havia estat habitual l'any passat. Ho explicarem convenientment quan engeguem la plaça. Avui, 100 dies, avui 101 dies després de la constitució de l'actual govern municipal. De quarts de dues a les dues.
Perfecte. Bé, doncs aquest és tot l'abans de l'informatiu i també això, com explicaves, l'inici de la plaça, el primer dia de curs. La curiositat és que tenim dos exregidors.
Sí.
Abans formaven regidors i ara els tenim ara de tornada.
Ara reciclem.
Reciclem, els reciclem. Molt bé, molt bé.
Dos exregidors, en Joan es refereix a la Maribel Calderón.
Sí, i en Xavier Ballesta.
I en Xavier Ballesta.
Mm-hmm. Molt bé.
Això és bo o és dolent, això? Joan.
Ostres, no sabria com dir-ho.
Va, primer mirem el got mig ple. Mm. És bo. Mm. És bo, perquè com a mínim tindrem tertulians amb coneixement amb coneixement directe de causa. Mm. Amb l'experiència d'haver estat a dins de l'Ajuntament, doncs el coneixement que això aporta, sigui des del govern o sigui des de l'oposició, doncs que les opinions que exposin doncs tindran un bagatge. Mm. En contra, mira, deixem de fer formació. No és la voluntat de la plaça fer formació, és fer opinió i copsar què opinen aquells qui ens governen o no ens governen.
Correcte. Molt bé, doncs tot això al punt de la una i després, com acabi l'informatiu, la plaça. Bel, doncs gràcies i esperem al punt de la una per anar ampliant continguts.
Fins a la una, doncs.
Molt bé, doncs la Bel que ens explicava ja el que serà les notícies i també la primera plaça política. De fet, ja n'hem fet dues, de plaça social, que és com així l'anomenem, la que fem cada dijous, i plaça política encara no l'havíem estrenat i avui toca. Avui toca, ja esperem que ja en marxa durant tota aquesta temporada i esperem doncs, que tenir també representació de les altres formacions polítiques. Recordem que a la plaça sempre són persones que estan dintre les formacions, però que no són regidors. En aquest cas, que ja han format part, que estaven a la llista, o ben bé que formen part del grup, inclús sense estar a les llistes que s'han presentat a les últimes eleccions. Molt bé, són les 12:07. I en tot això hi anem a posar un apartat musical veret amb aquest tema actual, amb aquest Me vas a ver.
Me vas a ver reírme feliz y viviendo bien, cantando, bailando y perdiéndome, mostrando mentiras de cómo es mi vida, olvidándote. Me vas a ver cogiendo la mano de no sé quién, haciendo lo que nunca quise hacer, volviéndome loco, partiéndome en trozos por no entender. Te pregunto un día, vida mía, dime lo que quieres. Respondiste, vida mía, yo te quiero a ti. Tú vivías solo por quitarme lo que duele. Yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti. Dando demasiado parecía poco. Huimos del mundo y formamos otro. Dejamos de ver a los miedos tan solo por vernos cada día nosotros. Jugando a mentir apostamos todo. Rodeado de ti me sentí tan solo. Queriendo que todo vuelva a ser normal, sin querer nos volvimos locos. Me lo pensé dos veces y te elegí las dos. Expertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón. Sé que no nos conviene, hacernos daño o no. Si mientras más fallamos, más felices fuimos, qué bonito error. Porque me vas a ver reírme feliz y viviendo bien, cantando, bailando y perdiéndome, mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote. Me vas a ver cogiendo la mano de no sé quién, haciendo lo que nunca quise hacer, volviéndome loco, partiéndome en trozos por no entender.
El més calent a l'aigüera.
Beret, amb aquest Me vas a ver, ens ha acompanyat com a primera cançó d'aquesta segona hora, que a part d'aquest abans de l'informatiu, també repassarem l'agenda d'activitats culturals. En destacarem algunes de les que fan durant aquesta setmana, quasi podem dir el cap de setmana. També ens arribarà la Judit Covenya amb la seva endivinalla de la quincalla, aquestes càpsules sobre rodolins i adagis, en col·laboració amb la Belfont. El Sabies què? Que el tornem a recuperar en aquesta temporada, aquests capítols d'història local que ens porta el Cedre, i avui amb el títol L'escala és terra de 16 compositors de sardanes. I ja de seguida amb Paco Torres, que avui ens porta les històries de trens, com cada últim dimarts de mes, sempre els trens. Avui descobrirem més coses sobre aquest mitjà de transport. 12 i 11 minuts, i ara sí, ja temps d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Bé, comencem l'agenda d'activitats per divendres dia 27 amb la quinzena de cobles sardanes amb la gran cobla escalenca. Aquesta nit de sardana estarà dedicada a Josep Maria Vilà Saliner amb motiu dels 130 anys del seu naixement i els 50 de la seva mort. L'activitat es portarà a terme a La Riba, és organitzada per l'agrupació sardanista escalenca Avi Xaixo, la cobla, la principal de l'escala, i és l'última de les activitats que tanca totes les audicions de sardanes d'estiu. Això en quant a divendres. Passem ja a dissabte, dia 28, que ve aquesta diada marcada per la fira gastronòmica Rafel Sabadí, que començarà a les 10 del matí en tota una sèrie de activitats que acabaran a les 8 del vespre amb una cantada de veneres amb el grup Arrels Escalenques. També altres activitats el mateix dissabte. Destaquem el segon cicle d'Arrel i amb Salero, ja l'última actuació d'aquest segon cicle amb la cantant Mirna, Espero Meravelles. Es farà a l'Alfolí de la Sal, recordem, a les 7 de la tarda. I aquestes són algunes de les activitats que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals i, com bé ja els deia, els explicava, concentrades al que és el cap de setmana. Bé, i després de l'agenda, anem a aquest apartat de l'endivinalla de la quincalla, aquests adagis i en rodolins en format càpsules que ens porta la Judit Covenya i la Belfont, esperant que aviat ja tindrem les noves, encara estan en fase de producció, i en tant el que fem ara és recuperar o reemetre algunes que es van fer durant la temporada passada. Avui una que ens parla de diners.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert ara en fa 100 anys.
Hola, Judit, com ho tenim avui? De què ens parlen les dites?
Doncs avui ens parlen de diners. Sabies que diners amagats no serveixen per als presents ni serveixen per als passats?
Ben vist. Tot i que un xavo a guany no porta ni goig ni dany.
Sí, ara cal tenir ben present que allà on mai se n'hi posa i sovint se'n treu, aviat s'ha de dir, Manela, un mos, per l'amor de Déu.
Vaja, tens raó. Però quan estiguis enquimerat, tanca la boca. Quan estiguis massa alegre, tanca la bossa.
Has fet riure. I recordar que de prudència i de diners sempre en va curt en llebrers.
Però cal que tinguem present la dita que diu mentre ets viu, treballa l'hort. Ja jauràs quan siguis mort.
Tota la raó. Per cert, l'endevinalla del programa últim anava així. Qui no treballa quan és pollí, ha de treballar quan és rossí.
Doncs a veure si sabran acabar aquesta. Diu, qui despèn més del que pot, el... Tot. Rima, ben rimat, eh? Mm-hmm. I falten una sèrie de paraules per acabar-ho. Que...
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
El més calent a l'aigüera.
Bé, doncs era l'endevinalla de la quincalla, aquestes càpsules que ens porta la Judit Cubeña amb col·laboració amb l'Abel Font. Continuem aquí el més calent a l'aigüera i tornem una altra vegada a posar-hi aquesta madiració, bueno, així, més o menys, musical, sobretot quan fem sempre unpaccions. I aquesta vegada ens anem a escoltar a Sueño de Morfeo amb aquest tema que es titula Para toda la vida.
En el paro al sol, si fueras una luz en el cielo, si fueras como el viento en la arena, llegarías hasta el corazón de quien se esconde como yo. Si fueras solo la mitad, me sobraría otra mitad. Cuesta creer que de verdad. Y si fueras para toda
El més calent a l'Aigüera.
Continuem aquí el més calent a l'Aigüera i és aquell moment que ens anem amb aquestes càpsules de història local. Sabies que unes històries que ens porta el Fedra, a mica anem coneixent coses de la nostra història, també amb aquest format, i avui ens parlen sobre compositors de sardanes, perquè l'Escala va ser terra de compositors, en total un 16. Tot això ens ho expliquen des de el Cedre.
Ràdio L'Escala i el Centre de Documentació i Recerca Històrica presenten Sabies que? Sabies que l'Escala és terra de 16 compositors de sardanes?
El mestre escalenc Josep Dunjó i Callol anotà a les seves memòries.
La vila de l'Escala, com moltes altres viles i pobles, ha vist aparèixer els seus músics, els quals, associant-se, han format sovint orquestres. Puix que quan a una població li agrada de puntejar les alegres melodies de llur dansa nacional i l'escalenc hi és molt aficionat, és precís que hi hagi qui composi aquestes melodies i qui les executi musicalment.
En aquest darrer concepte exposat, l'Escala ha sigut i és molt afortunada, ja que ha estat i és el bressol d'un destacat nombre de compositors, amb major o menor profusió. Pocs municipis de Catalunya similars a l'Escala, o fins i tot més grans, poden presumir tenir fins a un total de 16 compositors.
La majoria d'aquests compositors, alguns de prou coneguts, ja són traspassats. Rossend Mercader i Silvestre, en Rossend Ducadiraire, Lluís Sureda i Valls, Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo, Ferran Saiz i Casadellà, Albert Martí i Galzeran, el rei de la tenora, en Pere Mercader i Andreu, l'Antoni Puig i Artigues, Antonet, Josep Maria, Vilà i Saliner, Josep, Vicenç i Monrau, en Jaume, Vilà i Comas, en Josep, Vicenç i Busquets, en Pere, Bofill i Guanter, i finalment, en Carles Mallart i Sureda, en Litus.
Actualment, l'Escala pot gaudir de les composicions de tres compositors encara en actiu: el mestre Lluís Albert i Ribes, en Pere Bruguera i Pujol i en Joaquim Ustenc i Dunya Beitia, i que per molts anys sigui així.
Laia Bruguera i Ildefons Clos us han presentat Sabies que? Un programa de divulgació històrica del Cedre per a Ràdio L'Escala.
los ojos es nadar, nadar en un mar más frío que el hielo.
Estrella de Mar. Ens ha portat ja al punt de 1:15.
El més calent a l'Aigüera.
I és aquell moment que ens anem a les històries amb Pro Avui. Com ja els explicava abans, tenim històries de ràdio, avui és últim dimarts de mes i tenim les històries de trens.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá.
Al compás del chacachá del tren hi trobem en...
Paco Torres.
Francesc Torres i López.
I López.
Àlies Paco Torres, Paquito pels amics.
Molt bé.
Paco, Paquito, Francesc, benvingut una setmana més i sobretot avui que avui viatgem en tren i anem a conèixer històries de trens i també d'altres coses que corren sobre rails.
Sí. Doncs, per començar, en l'últim capítol ens vam deixar d'un telefèric aeri que hi ha a Montjuïc, l'últim que no vaig poder explicar, que faltava temps. Mm-hmm. I és aquell que va al castell de Montjuïc.
Sí, aquell, és el que...
Que arriba a dalt de tot, passant...
Que travessa tot el port?
Que... No, no, aquell ja el vaig explicar. Ah. És el que arriba des de... Ara ho explicaré.
Vinga,
en l'any 1970 va funcionar fins al 2004 el que és que es va fer una renovació d'aquest aeri, que va trigar 3 anys més tard en posar en funcionament. Té un recorregut de 156 metres dividit en 2 trams. Té 75 cabines. A veure si en el telefèric, on vas a Montjuïc, a dalt de tot, que vas cap al castell, vas passar un telefèric en cabines petites que acaben un màxim de 8 persones. Que es poden anar amb moltes cabines com poques cabines. És un muntatge que fa...
Però existeix encara.
Sí, 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 el fan passa sobre, com diria, el mirador de l'alcalde, que mirador que es veu al port i... No sé si has anat alguna vegada per allà.
Sí, sí, sí. Sí.
Llavors,
al port, sí,
més d'una vegada. Allà és un puesto per anar a Barcelona per veure tot el port i tot el que és el port, i també pots posar fins al castell de Montjuïc, que és un museu, i era un quartell. Com diu la Núria Feliu, com parla de Montjuïc amb una cançó que l'hem posat alguna vegada. I l'altre tram, amb un desnivell de 85 metres, en la cota baixa de 88 metres d'alçada de l'altura del mar, en la cota alta 173 metres ja dintre del castell. Tica poc de 4 minuts per fer el recorregut. I això és el que faltava per explicar en l'últim capítol. I ara sí. I ara sí que anem de viatge en tren i estem a l'estació i en marxem, pugem al vagó i la màquina es posa en marxa. Bueno, anem de viatge.
Vinga, cap on anem avui?
Doncs avui estem d'aniversari, Joan.
Què me dius?
Sí. Avui, aquest any 2019, fa 40 anys, el 1979, la Generalitat es va fer càrrec de les línies de via estreta, per exemple, de la via ampla mètrica, de la plaça d'Espanya, Martorell, Manresa, Igualada, l'ample internacional de plaça Catalunya, Sarrià, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa. Tot això ho va agafar, ho va renovar tot, sobretot la línia de Martorell a Igualada, que estava a punt de ser clausurada.
Però això era, tenia propietari abans?
Sí, era, la propietària era, era de l'Estat.
Era Renfe? Ho gestionava Renfe o no?
No, Febe. Però que li devia estret.
Ah, val.
Devia estretja. I la Generalitat es va fer càrrec, va fer una gran inversió, renovar totes les línies, electrificar-les totes, fins a Martorell i fins a Manresa, renovar tots els vagons, bueno, més moderns. I també es va fer càrrec de la línia de Lleida al Poble de Segur últimament. Aquesta és d'ample ibèric. O sigui que té 3 amples de via. I també va fer una gran renovació de vies. S'han comprat uns automotors moderns i aquesta línia s'ha renovat tota i va més ràpida que el que era abans. També es va fer càrrec del cremallera de Núria i més tard es va muntar i instal·lar l'instal·lació del cremallera de Montserrat. Dels telefèrics que hi ha a Montserrat, dels funiculars que va a Vallvidrera i que va a Gelida, també d'un ferrocarril turístic que hi ha al Llobregat, a la Pobla de Lillet, que cap a Castellà de Nou, un tren turístic, i també té futur coses a fer que encara no s'han realitzat, perquè, per exemple, la línia de Pobla de Segur la volen prolongar, hi ha un projecte de fer-la arribar fins a França. Això amb el temps ja ho veurem, si hi ha prou calés es podrà fer. És una línia complicada que es gasta que fer molt de túnels i tot això és d'aquests 40 anys. Però per què aquests 40 anys? Escoltarem una megafonia del metro de Barcelona sortint de l'estació d'Hospital Clínic. Escoltem-lo.
Pròxima estació.
Diagonal.
Enllaç amb línia 3, línia 6, línia 7 i altres línies d'FGC.
I tu me diràs això de FGC.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, no?
Això mateix.
Sí. De fet, per això ara entenc que s'estigui fent aquest programa TV3.
Sí, això
mateix. Fer per celebrar aquests 40 anys, 40. El programa que es fa així, que es van coneixent coses dels ferrocarrils
sí,
de la Generalitat.
Sí, coses que no coneixies, i renovació de vies, un canvi de manteniment de màquines, de vagons, la conducció.
Sí.
I ara moltes dones condueixen metros i trens. Cada vegada més, eh?
Sí. És important, no?, que aquí arribi la dona, pugui arribar a tots els àmbits en quant a treball, no hi hagi allò, no, això només ho poden fer els homes, no. Avui dia tot, hem d'arribar a un punt que tot el que fa l'home també ho pugui fer la dona.
Doncs en el metro diuen FG, per no dir Ferrocarril Generalitat de Catalunya, que seria massa llarg. Mm. Hem de dir que en el dia de Girona, el primer diumenge d'aquest mes de setembre va sortir en el dominical aquests 40 anys dels trens dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que és un reportatge molt ben fet amb moltes fotografies i fa recordar els d'abans i els actuals. Bueno, seguim viatjant. Ara parlarem del ferrocarril de Sant Vicenç de Calders, Tarragona, Tortosa, Ulldecona, anar cap a València.
Ara
posarem la marxa, la màquina de vapor que balla tota pastilla.
Vinga.
Va tota pastilla.
Va, molt embalat, això, eh?
Doncs aquesta línia, l'any 1862, es van iniciar les obres des de Sant Vicenç de Calders cap a Tarragona. La línia, a l'anar a prop de la costa, no va tindre dificultats per la seva construcció, fent algun pont per travessar algun riu, un petit túnel sota el roc de Sant Gaietà. Després de Tarragona continua fins a l'Amposta, 3 anys més tard. A partir d'aquí es va decidir de travessar el riu Ebre per Amposta o per Tortosa. I es va decidir aquesta última població. Aquí el tren va arribar l'any 1867. Es va fer el pont de 5 trams i després de la guerra es va renovar periòdicament. Un any més tard va arribar a Terres de Castelló l'amplada de la via és ibèric. Les estacions són Sant Vicenç de Calders, passant per Torredembarra, Altafulla, Altafulla-Tamarit, Tarragona, Salou, Cambrils, Montroig, del Camp, l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla Perelló, Camarles, l'Aldea, l'Aldea Amposta, Camp Rodó, Tortosa, Santa Bàrbara i Ulldecona, amb un total de 150 quilòmetres, quan es va inaugurar el port, també hi havia un en el port d'Aventura, es va fer una nova estació allà. Es va fer la part d'atraccions de Port Aventura, es va fer una nova estació. L'atracció era de vapor fins a l'any 1956, en què va electrificar 3.000 volts fins a Tarragona. A partir d'aquí es canviava de màquina elèctrica per la de vapor i més tard per la de dièsel. En la dècada dels 70 es va electrificar fins a València. Actualment hi ha un tram de doble via, però entre Tarragona i l'Ametlla de Mar encara és de via única. Suposo que ara amb això del corredor mediterrani fan via doble, s'estan anul·lant trams.
No seria lògic.
A veure quan s'acaba això. L'any 1995 es va construir entre Ulldecona i Aldea Amposta un espectacular pont sobre l'Ebre i així la línia és més recta i a Tortosa no es traspassa el riu, ja queda com una estació terminal. O sigui, ara actualment a Tortosa s'acaba la línia, que abans es continuava travessant el riu, i és una estació terminal de Barcelona a Tortosa. Al principi, amb l'atracció a vapor, el temps que trigava de Barcelona fins a Ulldecona trigava unes 5 hores cap a 6. Amb la instal·lació de l'electrificació fins a Tarragona, 4 hores i mitja, i a partir de la dècada de 1970, electrificar-se fins a València, unes 3 hores i mitja cap a 4. En l'actualitat, amb els Talgos i Euromets, no arriba a 2 hores fins a... Actualment la línia és la línia R16 Barcelona-Tarragona-Tortosa i Ulldecona. O sigui, hi ha uns trens que van cap a Tortosa i altres continuen travessant el riu Ebre, el Nou Pont, fins a Ulldecona. I a partir d'aquí continuen la línia per Terres Valencianes, de Castelló, que ja ho explicarem quan acabi d'explicar les històries dels trens de Catalunya, que després continuarem amb la resta d'Espanya. Mm-hmm. A Tortosa, en aquell temps, anys enrere, hi havia un carrilet que anava de Tortosa a la Cava.
D'ahir, el carrilet de la Cava.
Sí. La línia de Tortosa a la Cava, també conegut com el carrilet de la Cava, com has dit tu, o carrilet del Delta de l'Ebre, era una línia de ferrocarril que unia les poblacions de Tortosa a la Cava. En l'any 1924 es crea la Companyia de Ferrocarrils Econòmics, FESA, finançada per el Banc de Tortosa. Les obres van començar en aquell mateix any i van durar fins al 1927. L'11 d'agost de 1926 es va inaugurar el primer tram de la línia des de Tortosa a Amposta, passant per Soldevila i Camp Redó. El dia 16 de desembre de 1927, el tren arriba a la Cava, amb un recorregut total de 26 quilòmetres i una amplada de via d'un metre. En el seu recorregut començava el baixador de Tortosa dintre la zona urbana, amb una andanada que era pròpia, o sigui, la vorera feia d'andanada. I la venda de billet es feia dintre d'una casa.
Carai.
A poc avançaves, quina il·lusió, quan esperàvem uns pares, lo teu xiulet, no el tornarem a escoltar. A la ribera ja no et podem oblidar.
La cançó que li van dedicar als Quicos al carrilet de la Cava. Lo carrilet de la Cava.
Lo carrilet de la Cava, mira, recordant, fent memòria, quan vam plegar, vam fer un homenatge en aquest carrilet. Dedica a 300 metres de l'estació principal de Tortosa, en aquell temps era exclusivament de mercaderies, fins que l'any... que en l'any... l'Ajuntament, en aquell any l'Ajuntament va demanar suprimir aquest primer tram a l'any 1960. Cosa que es va fer i l'estació principal va ser destinada també als passatgers. Tortosa, en l'any 1930, tenia 35.800 habitants. Entre el quilòmetre 2 i el 6 anava paral·lel a la via ampla i alguna vegada hi havia curses entre els dos trens, tant el tren de via ampla com el carrilet. Normalment guanyava el de via ampla. Alguna vegada guanyava el carrilet i altres el de via ampla. La primera parada era el baixador de Santa Càndida, quilòmetre 3, després el baixador de Soldevila, l'estació de Camp d'Heró, com he dit abans, el baixador de Font Quinto, fins a arribar a Amposta, quilòmetre 12,200 metres. Sortint d'Amposta es travessava la carretera de València a Barcelona, la Nacional 340, passant pel baixador de la Canyada, d'Aldea, Mas de Vall, Ligallo, Jesús i Maria, Sant Jaume d'Enveja, l'Església, fins a arribar a l'estació de la Cava en el quilòmetre 26,100 metres de la línia. Va haver-hi dos projectes per prolongar fins a la línia de Buda, des de la Cava i des d'Amposta fins a Sant Carles de la Ràpida, que no es va realitzar mai. Tot el recorregut anava al marge esquerre del riu Ebre. baixant el riu Ebre, mà esquerra. El material rodant era, al principi, era de vehicles, els cotxes, és dir, els vagons anaven arrossegats per màquines de vapor. Van tindre dos automotors Renault amb motor de benzina de dos eixos en el número 1 i 2. La velocitat màxima era de 40 km per hora. O sigui, trigava un temps per arribar a la cama. Podíem arrossegar un vagó de passatgers. Aquests automotors Renault podien arrossegar un vagó de passatgers i ho formaven dos vagons. Poc després, poc temps més tard, van entrar en servei automotors més, el número 3 i 4. Aquests dos automotors es van convertir en cotxes de passatgers amb capacitat de 75 persones degut al mal estat que es van fer. Degut al temps, aquests vagons se renoven i passen a ser vagons exclusivament de passatgers. Com es tenia que transportar mercaderies d'agrícoles de l'Ebre, arròs, fruit, etc., des de la Cava a Tortosa, per carregar els vagons de via ampla de València a Barcelona, la companyia van comprar 3 màquines de vapor anglesa que van donar un bon resultat per als trens de mercaderies i mixtos de passatgers i mercaderies. O sigui que al principi aquesta línia anava amb automotors. Més tard, haver-hi més transport de mercaderies, van comprar 3 màquines de vapor. El dia 20 d'agost de 1958 va entrar en servei un automotor modern dièsel que tenia una velocitat d'aquesta, 70 km per hora.
Ma, això ja era diferent,
això ja era diferent. Aquest automotor, quan es va clausurar la línia, es va anar a parar al carrilet de Carcaixent a Dènia, al País Valencià. La companyia FESA va estar operativa fins a l'any 1964, en què la FEBE, Ferrocarrils de Via Estreta, es va fer càrrec fins que es va clausurar, i com cada any hi havia moltes pèrdues i degut a la competència amb la carretera, el carrer va ser clausurat el dia 31 de desembre de 1967. I ara escoltarem la màquina de vapor en tota velocitat, però escoltant les rodes dels vagons de tren. Bueno, ara parlarem d'una línia d'ample ibèric de la província de Tarragona, el ferrocarril de l'Aval de Zafán. Zafán, entre la província, entre Aragó i Catalunya. El ferrocarril de l'Aval de Zafán era una línia de via ample ibèric entre la Puebla de Íjar i el Canyís, ambos en la província de Terol, fins a Tortosa. Formava part d'un projecte que arribés al port de Sant Carles de la Ràpita que mai no es va completar. El primer projecte d'un ferrocarril entre Sant Carles de la Ràpita amb la Puebla Ixa és de l'any 1863. A l'any 1880 s'autoritza la concessió i comencen les obres, i a poc temps de degut a les dificultats econòmiques, en l'any 1887 canvia de propietaris, i el dia 31 de juliol de 1895 s'inaugura el tram de la Puebla d'Ixar i el Canyís. Aquesta línia va tindre moltes dificultats, degut que moltes empreses van començar, però altres per suspensió de pagaments i tot. Va passar que l'any 1897 el tràfic de trens quedava parat l'Estat va fer cara de la línia l'any 1899 i es torna a posar els serveis dels trens. O sigui, va estar un any parat sense córrer cap tren perquè no hi havia prou calés per fer-se en funcionament. El fes el càrrec l'Estat l'any 1899, els trens van continuar fent els seus serveis. Degut a les dificultats econòmiques, les obres van quedar paralitzades durant més de 25 anys.
Déu-n'hi-do.
Les obres es van tornar a refer l'any 1923 i degut a la Guerra Civil del 36, amb un 60% dels treballs fets. Després de la guerra van ser els presoners republicans que van fer les obres fins a Tortosa, on es va arribar a Tortosa l'any 1942. L'explotació va ser de la Renfe i tenia una llargada de 130 quilòmetres. No veig el rellotge. 130 quilòmetres. El tram entre Tortosa i Sant Carlos de la Ràpita es van fer les obres d'explanació fins a aquest poble, però mai es van col·locar les vies. Jo una vegada que vaig anar a Sant Carlos de la Ràpita vaig anar a veure-la. O sigui, per on podia passar aquest tren. I encara hi havia
les zones marcades. És curiós.
Sí.
Hi ha hagut de tants i tants i tants de projectes on s'han arribat a fer.
Ho ha sigut un... Al Sant Cau de la Ràpita, la idea era que les mercancies que venien de Saragossa anaven a Sant Cau de la Ràpita, al port. Uh-huh. Però no...
No, perquè en principi deu ser el port més a la vora que deuen tenir
sí,
Saragossa.
Sí, Saragossa. Ara és Tarragona... Les estacions del tram de la província de Tarragona era Tortosa, Aldover, Xerta, Benifallet, el Pinet de Brai, Prat del Comte, Bot i Horta de Sant Joan. Sempre ha sigut una línia molt deficitària i degut a l'enfonsament d'un túnel l'any 1971 entre les estacions de Pinet de Brai i Prat del Comte va servir com a l'excusa perquè el tancament definitiu d'aquest ferrocarril. Tan sols va estar en actiu durant 31 anys. Encara que va començar el 1800, va estar en actiu 31 anys. I ara agafarem un altre ferrocarril, el ferrocarril directe a Madrid des de Sant Vicenç de Calders, passant per Roda de Barà, Reus, Marcà, Móra la Nova, Riba-Roja d'Ebre. I a partir d'aquí continua cap a Saragossa, cap a Madrid. A final de 1880, el trajecte de Barcelona a Madrid era per la línia de Manresa, Lleida i Saragossa. La companyia de ferrocarrils de Valls, Vilanova, la Geltrú i Barcelona obtingué la concessió de l'Estat per fer la construcció d'una línia directa cap a Madrid. En aquesta travessaria les comarques del Tarragonès, Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, tot continuant pel Baix Aragó cap a Montalbà i Molina d'Aragó i continuant amb un traçat quasi rectilínia fins a la capital. Es va construir l'empresa de ferrocarrils directos de Madrid, Zaragoza, Barcelona. La línia té origen a l'estació de Roda de Barà, bifurcació de la línia de Sant Vicenç de Calders a Valls, d'on enfila en direcció a Reus. La distància és de 31 quilòmetres passant per dos llargs viaductes sobre el riu Gaià i Francolí, dos petits túnels, i aquest tram va ser obert l'any 1884 amb les estacions de la Pobla de Montornès, el Callà, el Secuità i el Morell. Aquest tram de línia va ser tancat l'any 1980 fins al 83 per fer una renovació total de la línia i els trens circulaven per Tarragona-Reus. L'estació de Reus situada al passeig Mata. També havia una altra estació a Reus mateix, passeig de Sant Martí, de les línies de Lleida i de Tarragona. I l'any 1962 els varen tancar i a partir d'aquí varen passar per la única estació que hi ha a Reus. Em penso que estem arribant. Pues continuarem explicant en el proper capítol més històries, més d'aquesta línia de tren directes a Madrid. Bé, continuem.
Bé, doncs ens queden poc menys de 5 minuts i com hem fet durant tota aquesta temporada, ja és el moment que obrim els telèfons per les persones que ens vulguin trucar. Tenim un missatge a través de WhatsApp, és de la Manolita González, que ens demana número, que li tocaria el número, o li toca més ben dit el número?
3.
El 3. Doncs, Manolita, tens el número 3, jo te l'envio, segurament ens estàs escoltant. Però sàpigues que tens el número 3. Tenim ja, com dèiem, els telèfons oberts per la gent que ens vulgui...
Trucar al 972...
Sí, sembla que tenim trucades.
Sí?
A veure doncs, si ja li donem l'entrada. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Montserrat Colomeve.
Montserrat Colomeve. Que en Paco te donarà un número.
Molt bé.
Número 4.
4, molt bé. Merci. No sé, espera que s'hi posa el meu home.
Francesc Gallol.
Bona tarda.
Bona tarda,
Francesc. Tens el número 5.
El número 5, molt bé, t'estava escoltant ara.
Molt bé. Merci.
Que vagi bé.
Gràcies per portar. Bé, per una banda, anem a veure per l'altra banda.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlo?
Amb la Francisca Callol.
Francisca Callol.
Sí.
La Francisca Callol te va tocar la setmana passada, penso.
Sí.
Doncs t'hauràs d'esperar un xic.
Ah, no puc trucar avui.
No, t'hauràs d'esperar almenys un mes.
Ah,
bueno,
bé,
la setmana que ve o l'altra.
Sí, molt bé, merci. Sí. Adéu.
Vinga, no per trucar. Sí, doncs recordin que la gent que ja han estat guanyadors d'aquest dècim...
Francesca Callol, sí, la setmana passada.
Doncs,
I la Carmen Pallarès també.
Sí. Doncs Carmen Pallarès i Francesca Callol, doncs que estiguin uns dies, un temps, sense trucar per donar opció doncs que a l'altra gent també tingui el seu premi. Bé, tenim trucada.
Tenim trucada? Bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlo?
Amb Pilar Franquesa.
Ui, la veïna d'aquí de la ràdio.
La veïna, sí.
Per això la veu arriba tan bé, perquè està ben d'aquí al costat, arriba tan forta.
Bueno, arriba que els oïdos se me queden una mica...
Bueno, una mica tapats de tant a la vora, eh?
Sí.
Va bé això.
Bueno.
Pilar Franquesa.
Que li toca el número...
6.
El número 6, Pilar.
Molt bé.
Que hi hagi sort. Moltes gràcies per trucar.
Adéu.
Molt bé.
Doncs,
la cosa va bé, eh?
La cosa va bé, esperarem, aguantarem, més ben dit, fins a una última trucada perquè ja quasi hem de donar pas a l'informatiu, però de moment continuem a 6.
Tenim 6.
6, anem a veure si del 6 hi posem el
7.
El 7.
A veure, amb qui parlem? Bon dia.
Bon dia.
Ui, qui és vostè?
Ah, mira, no em coneixes pas, per la veu.
No.
No. Sóc en Isidro. Pagès.
Ah, vale. Gido Pagès, vinga.
Va, esteu acostumats a que sempre truca quasi sempre la mateixa gent.
Sí,
en
sí.
Ens
sí.
De nou
ja
i
està.
Quedem descol·locats.
I quedem perduts. I quedem un xip perduts.
Ah, això mateix.
Molt bé, doncs...
Gido, tens el número 7.
El número 7.
Molt bé.
Vale.
Que hi hagi sort, Gido.
Molt bé.
Doncs gràcies per
igualment.
Trucar.
Gràcies. Ah, sí.
Bueno, fins
està
aquí.
Està bé tenir veus noves, eh?
Sí.
Molt bé, doncs ja ho deixem aquí. Falten menys d'un minut per arribar al punt de la una, per donar pas a l'informatiu.
Ara que estem en una estació de tren, baixem i anem a la fonda a dinar. I els que es queden allà, bon profit. I els de casa, que facin un bon dinar i bon profit. Fins la setmana que ve, amics. Adéu.
I fins aquí?
Fins aquí, i parlem de la ràdio, i parlem d'història de la ràdio.
Deixem aquí, Paco, gràcies. Ja ho sabeu, tot allò que comença té un final. Aquí posem el punt i final, gràcies.